Norma Ray has been working since she was 16. She's been a mother since she was 18. She's been on her own since she was 20. Norma Ray is a survivor, and for the first time in her life, she's got a chance to become something more.
Good morning, Wachowski, Textile Workers Union of America.
A winner.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Com sempre, hem obert amb un tràiler, però hem vist que es tractava de Norma Ray, una pel·lícula que parla d'una dona sindicalista nord-americana, una dona valenta, una dona lluitadora, forta. Mm.
Sí, perquè avui dedicarem l'espai de cinema a la xarxa, doncs, a la figura de la dona en el món laboral, a través de pel·lícules que han abordat aquest tema des de diversos angles. I Norma Ray, doncs, és una pel·lícula que se centra precisament en aquesta qüestió, se centra, per ser precisos, en el procés de presa de consciència en matèria de drets laborals que fa una dona vídua que treballa, doncs, en una empresa tèxtil, una fàbrica tèxtil, i d'una petita ciutat de Carolina del Nord, als Estats Units. Ella es casa amb un company de feina i aleshores veiem tots els entrebancs que comencen a aparèixer, inclòs el mateix marit, i ella es veu obligada a superar tota una sèrie de problemes per poder implantar un sindicat a la fàbrica davant les males condicions de treball que hi ha allà dins. El film està inspirat en un cas real, això va succeir, és el cas de Crystal Lee Sutton, una obrera d'una fàbrica tèxtil de Carolina del Nord que va lliurar una gran batalla sindical, i aleshores la seva història la va publicar un periodista a les pàgines del New York Times, i el director Martin Reed, doncs, ho va agafar i en va fer una pel·lícula que és Norma Ray. I l'actriu Sally Field, que era la protagonista, doncs, va guanyar l'Oscar a la millor actriu per aquesta interpretació. Una altra història de drets laborals defensats per una dona és la que narrava el film En terra d'homes, de l'any 2005, de Nick Caro amb la Charlize Theron. Aquí ella és una dona amb dos fills, divorciada, que treballa en una mina de Minnesota, en un indret on gairebé tothom viu de la mina. És a dir, són aquestes poblacions que hi ha una empresa i tothom directament o indirectament està relacionat, i és el modus vivendi de la població. Si allò peta, tothom mm-hmm. es queda a l'atur. I aleshores, a tot aquest problema, s'hi afegeix el fet que la mina, clar, està considerada un territori exclusivament masculí. És un feu masculí. I allà no hi entren dones ni en pintura. I aleshores, a partir del moment que hi ha una dona que hi treballa i que hi vol treballar, clar, això els homes, doncs, es tanquen en banda i no ho poden admetre perquè veuen en les dones un rival,
una amenaça
al seu lloc de treball, i aleshores, doncs, esclar, sorgeixen més conflictes.
No quiero una cerveza. Quiero un abogado.
Vaya, yo sí. La fantasía es que los problemas se solucionan en el juzgado. La realidad es que aunque ganes, no ganas.
Lo sé, pero tengo razón.
De eso estoy seguro, pero la razón no va de la mano con la realidad. Anita Gil, es igual que lo tuyo. ¿Crees que lo tenías mal en la mina? Espera a llegar al juzgado. Se llama la defensa de las locas o las putas. O estás loca y te lo has inventado, o eres una zorra y lo buscabas. De cualquier modo, no es agradable. Acepta mi consejo. Busca otro trabajo. Empieza de nuevo.
Ya no puedo empezar otra vez.
Oye, eres una chica guapa, siempre.
Ya, una chica guapa, dices. ¿Conseguir que alguien me mantenga? No aspiro a eso, te lo aseguro. Quiero cuidar de mí misma, cuidar de mis hijos. Nos está ocurriendo a todas. A todas las mujeres.
En terra d'homes, realment és complicat trobar molts papers on les dones realment puguin lluir com a protagonistes, no és el cas de la interpretació masculina, que tenen bastants més papers, més opcions. Abans crec que has comentat que la Sally Field va guanyar un Oscar,
sí,
per Norma Rae. També el va guanyar la Charlize Theron per En Terra d'Homes?
No, no el va guanyar. Ella va estar nominada, però no va arribar a guanyar-lo. Li va prendre la Reese Witherspoon per la corda fluixa. Però feia un gran paper la Charlize Theron aquí. I a més tens raó, és a dir, hi ha molts més personatges masculins i d'això es queixen les actrius, que tenen pocs papers. I en aquests casos són un dels pocs en què, quan es tracta d'una heroïna laboral, doncs aleshores sí, clar, la protagonista és una dona. Però clar, com en aquest cas d'En Terra d'Homes, doncs en terra i en territori, en una feina d'homes, perquè a més del problema laboral havia d'enfrontar-se amb el tema masclista, és a dir, que déu-n'hi-do. Aquí la Charlize Theron va fer un gran paper perquè a més ella, clar, és una actriu molt maca i ella sabia que si apareixia com apareix en altres pel·lícules, desvirtuava el paper, el personatge, perquè aleshores el que veu l'espectador és una estrella fent de minera i no cola, no, no queda bé. En canvi, doncs, ella es va enlletxir, si es vol dir així, per semblar...
Es va posar en el paper.
Sí, exacte, per semblar una dona absolutament corrent amb la qual l'espectador s'hi pugui identificar, no una actriu de Hollywood fent allò, no? I realment és molt bona actriu, és molt bona actriu. Jo crec que la seva bellesa fins i tot la perjudica. I ella, per això, contínuament a les pel·lícules procura desmillorar-se una mica... Per donar més credibilitat als seus personatges, cosa que diu molt d'ella. Una altra pel·lícula que toca el tema de la problemàtica laboral femenina, una pel·lícula realment extraordinària, és un clàssic del cinema, és L'assalt a la Terra. L'assalt a la Terra de l'any 1954, de Herbert Biberman. Aquí l'acció se situa l'any 1951, a Nou Mèxic, i en una empresa de Zenc. Es produeix una vaga. Les negociacions no avancen, no prosperen, la vaga s'allarga, es formen piquets perquè hi ha esquirols, els empresaris aconsegueixen eliminar els piquets per la via judicial, però aleshores entren en acció les dones dels treballadors, uh-huh, dels miners, i amb elles, esclar, amb aquestes dones resulta que no hi compta ningú, ni els empresaris ni els seus propis marits.
¿Vamos a escondernos detrás de nuestras mujeres?
Los hombres discutían. No dejaban de hacer discursos. El hermano Barn tenía razón. La compañía nos tenía en sus manos. Parecía que la huelga estaba perdida.
Presidente, escúcheme. Si lee detenidamente el requerimiento judicial, verá que solo prohíbe los piquetes de mineros en huelga. Las mujeres no somos mineros en huelga. Nosotras seguiremos con los piquetes. No se rían. Nosotras tenemos la solución y no vosotros. El hermano Quintero tenía razón al decir que perderíamos 50 años de lucha si perdemos la huelga. Vuestras mujeres e hijos también. Pero os prometemos que si las mujeres ocupamos vuestro lugar en los piquetes, la huelga no se interrumpirá y ningún esquirol os quitará vuestro trabajo.
Avui parlant del paper de la dona en l'àmbit laboral, després d'escoltar aquest fragment de L'assalt de la Terra, que, com deies, Víctor, data de 1954, però sembla que hi ha un altre que també porta el mateix títol, sí, més moderna. No sé si és una nova versió o si té res a veure.
No, tenen el mateix títol, es diu L'assalt de la Terra, però són diferents. Sí, és una del 2014, és molt nova. És del director alemany Wim Wenders, però no té res a veure. És a dir, no, es tracta d'un documental sobre un fotògraf brasiler, Sebastião Salgado, que ens presenta uns indrets absolutament meravellosos del nostre planeta, i no té res a veure amb L'assalt de la Terra de Biberman. La nostra, la pel·lícula de la qual parlem, doncs és un cinema de consciència social, i on sovint les dones doncs han de lluitar més per temes a vegades del masclisme que per altres coses, i perquè han de vèncer molts prejudicis masculins, en definitiva. Aquesta pel·lícula va ser molt dur de rodar-la perquè, és clar, estem parlant dels anys 50, era l'època de la cacera de bruixes del senador McCarthy, i aleshores aquí Tant el director, com el productor, com el guionista, com el músic, com l'actor protagonista, que era el Will Greer, eren tots membres de la llista negra, estaven a la llista negra del Comitè d'Activitats Antinord-Americanes. De manera que, vull dir, la cosa va ser molt dura, però finalment la pel·lícula, ja et dic, té un valor meravellós, és una pel·lícula en blanc i negre, preciosa, tot un clàssic. Un altre film relacionat amb la figura de la dona en el món laboral és Les Mujeres de Verdad Tienen Curvas, del 2002, d'una directora colombiano-nord-americana que es diu Patricia Cardoso. I aquí trobem una noia jove que es diu Anna, que entra en el món laboral en un taller de costura familiar, molt domèstic, i ha acabat doncs, l'institut, i un professor l'empenya que vagi a la universitat perquè veu que té possibilitats, però la mare pensa que no, que el que ha de fer una dona com cal és casar-se i aleshores doncs, treballar en el mateix que la mare, que la germana i que totes les dones de la família. I és clar, el que mostra el film és com influeixen en el nostre comportament doncs les estructures patriarcals i també com influeixen en el salari de les dones.
Ten cuidado, los vestidos son de alta calidad, por eso consigo tantos pedidos.
Estela, aquí hace mucho calor, ¿no tienes un ventilador?
Sí, tenemos uno.
Ya sabes que el ventilador llena de polvo los vestidos. Utiliza siempre el vapor, ¿de acuerdo? Y por favor, no quemes nada.
Está bien, vale.
Es muy sencillo. Limítate a hacerlo así y no te olvides de comprobar el nivel del agua. Avísame cuando descienda, ¿de acuerdo?
Sí.
Para que pueda enviarte a comprar más. Cuando hayas terminado, pones el vestido aquí, en el colgador, y le pones un plástico por encima y luego lo cuelgas en los percheros, ¿vale?
Sí.
Si hoy nos damos prisa, terminaremos estos. Serán 100 de la talla 38. ¿Has oído eso, doña Carlota? ¡Ya casi hemos hecho 100!
Es un vestido precioso.
Luego entregaremos los vestidos y empezaremos los de la talla 36.
¿Y cuánto nos pagan por confeccionar estos vestidos?
$18 por cada uno.
¿Y por cuánto los venden en las tiendas?
En Bloomingdale los venden por $600.
¿Nosotros los hacemos por 18 y ellos los venden por 600? ¿A ti te parece bien, Estela?
Tú trabaja, ¿vale?
Les Mujeres de Verdad Tienen Curvas és el fragment que acabem d'escoltar, doblada en castellà, perquè es diria en realitat que aquesta pel·lícula podria ser pràcticament mexicana, tant pel que fa als personatges com per les situacions que es viuen, però en realitat
és americana.
No, és americana.
Sí, nord-americana. Ho sembla totalment, perquè, com dius, si no fos perquè la van doblar, estava doblada a l'espanyol, i pels rètols que veus en el carrer, a la pel·lícula, diries que no passa als Estats Units. I perquè la immensa majoria dels intèrprets que hi surten també són hispans. La directora ja hem dit que és colombiana o nord-americana. I a més tota l'atmosfera que s'hi respira, perdó, tot l'ambient, els fets, totes les coses que passen allà són molt hispans. Però no és així. En realitat el film està rodat a Boyle Heights. Boyle Heights és un barri de Los Angeles. Un barri de Los Angeles. Un barri format per 100.000 persones, 100.000, on el 95% són hispans. I d'aquests hispans, la majoria són mexicans. És a dir, que els anglosaxons pràcticament no en veus ni un.
Ja tenim l'explicació.
Sí, sí, sí. Sí, sí, és un món nord-americà, però, clar, amb aquesta ambientació. En tot cas, nosaltres tancarem aquest espai d'avui dedicat a la dona en el món laboral escoltant precisament una de les moltes cançons que surten, que apareixen en aquesta pel·lícula, Les Mujeres de Verdad Tienen Curvas. La interpreta un grup colombià molt bo, que es diu Aterciopelados, Aterciopelados, i la cançó doncs es diu Chica Difícil.
Fins la propera. Gràcies, Víctor.
A reveure.
Echame flor. canciones.
Hola, qué rico verte.
Uy, oiga.
¿Me has pensado?
Oiga, no sea abusivo.
Ahora, es que tú te pierdes. Pero bueno, igual te busco. ¿Y qué? ¿Te puedo llamar?
No, gracias.
No creas que es fácil tenerme. Titánico será el esfuerzo. Yo busco un mago, un príncipe azul, que por mí derrita el polo sur. Pícame el ojo, péname el diente, échame flores.